Ramon Besa, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Per mantenir les tradicions, encara que siguem ja a ple estiu, els dimecres ens agrada compartir amb tu l'actualitat i començo per aquí, perquè clar, aquesta obra faraònica sempre hem lloat la valentia de tirar-la endavant, però efectivament era una obra magna que ens guardava capítols d'imprevistos, doncs, d'endarreriments, de quan semblava que ja hi ets, doncs, fer-te la idea que això encara va per llarg. I el nou capítol és aquest, que ara ens trobem que aquesta després del que va ser tornar al Camp Nou al setembre i aquella injecció que semblava que feia el club en conjunt, no només als que el dirigeixen o als jugadors, sinó també tota la seva massa social, doncs ara sembla que aquella velocitat de creuer que ens podia haver transmès la sensació, hem de fer-nos a la idea que l'obra, efectivament, era d'una magnitud que ens demana encara més paciència.
Sí, diguem que el timing no respon a l'anunciat de l'adjudicació, no? Es va dir que s'optava per una empresa que seria la més barata i la més ràpida i això no s'està complint. Jo sé que aixecar un club amb l'herència que tenia aquesta junta directiva era una cosa molt difícil, però també entenc que tot el projecte que hi ha hagut de tornar del Camp Nou no ha tingut els estàndards o els cànons normal de les obres que teòricament s'adjudiquen a una empresa contrastada. És a dir, quan el club va fer ostentació de que aquesta era una opció molt bona perquè fugia de tots els cànons convencionals de l'IBEX 35, de les empreses teòricament més convencionals, la gent jo crec que ja va prendre consciència de que no seria un procés fàcil de fiscalitzar o de contrastar, i és el que ens està passant. Vull dir, les presses per tornar al Camp Nou i després tornar amb les condicions que s'ha tornat. Heu parlat de la tercera graderia, estem parlant de la coberta, si s'haurà de tornar a Montjuïc. La gent encara té molt la sensació de no... Jo crec que també hi ha una part d'abonaments que estan allà dient on s'hauré, tornaré a estar al mateix lloc. És a dir, veig que tot plegat s'està fent molt feixuc i difícil d'explicar, però m'imagino que hi deuen haver imponderables que a mi se m'escapen i que no ho puc avaluar, però que em sembla que tot plegat no té el timing, com dic, l'anunciat que s'havia fet quan es van adjudicar les obres a l'empresa que es van adjudicar.
Que vaja, ja són casuístiques i va una mica part d'això, però el que comentes dels abonats, tots coneixem, tots tenim amics, parents, familiars, socis, i cadascun amb les seves casuístiques, però en conec algun que, ostres, jo em llevo a les 6 del matí per anar a treballar, si és un any d'excedència per anar a Montjuïc, me l'agafo, perquè no pujaré a Montjuïc sabent que no d'això en 6, i li ha donat temps a aquesta persona de jubilar-se i diu, ara aniria al camp, però clar, els d'excedència no podem tornar, no? És a dir, encaixar tot això està sent dificultós també per tota la massa social, cadascú amb les seves casuístiques. I deies també la més ràpida i la més barata, ja ens explica també el Solde, que avui s'està debatint en aquesta junta com es demana als socis en assemblea aprovar un refinançament d'uns 400 milions d'euros. Sobretot ho atribueixen de moment a aquests dos factors, a no haver pogut treballar de nit i a l'encariment dels materials per la invasió russa a Ucraïna, però Ramon, aquells 1.500 milions d'euros que ens semblaven una bogeria han quedat curts.
Bueno, és que el pacte era que es pagaria i que el Barça cobraria si les obres no es feien el temps que s'havien de fer. Això també es va demostrar que no era veritat. Va dir, no, hi ha unes clàusules de penalització i ara resulta que les clàusules de penalització qui les paga és el club. Entre altres coses, perquè no ingressa el que estava previst. Aleshores, tampoc sé exactament quins eren els termes del contracte, com a mínim, o jo no els vaig entendre bé, o no els vaig escoltar bé, o no responen a cap dels criteris que es van tenir per l'adjudicació de les obres. Aleshores, no ho sé, entenc que ara, a més, ha començat el moment de tornar als calés. I aleshores, clar, quan tu, mentrestant, et cedeixen uns calés i els has de començar a tornar, doncs m'imagino que aquí obeeix també el pla del refinançament, de dir, bueno, quan es necessiten, tornar a activar palanques, fa que el club doncs tingui uns problemes de liquidesa i vull dir que la situació econòmica continua sent una situació molt crítica, molt més del que pensem. Doncs quan es fan els discursos optimistes de que això ja s'ha estabilitzat i que el Barça ja ha sortit de la UBI, això no respon a la realitat perquè no es poden fer els fitxatges que es poden fer, no es pot ingressar el que es pot ingressar i aleshores aquí dia passa any empeny. Primer es van trobar les palanques, doncs ara s'hauran de buscar altres fórmules. Una cosa és que el club hagi de vigilar molt quin tipus de fitxatges fa. Això hi estic molt d'acord, i que no s'han de pagar determinades quantitats. Ara bé, s'hauria d'entrar ja amb el segon mandat del president amb una cadència que et permetés, doncs, ja afrontar determinades operacions. I no només això no és massa possible, sinó que, a més, el que dèiem de la regularització de la massa social. En aquest moment sabem que el club té un rècord de socis, si no vaig equivocat, cap a uns 150.000, però hem perdut la noció de quins són els abonats, com et deia, no? Si són de temporada, si tornes a tenir una categoria perdurant molt que ja et serveix a recuperar la teva condició que tenies abans. El club, evidentment, el que li interessa és vendre entrades més que no pas abonaments per poder fer més ingressos. Si tot plegat anem fent allò de que qui dia passa ni empeny. I entenc que s'han donat ja els recursos per tenir un pla que sigui molt més rigorós. També crec que ha canviat el director financer, el tresorer Oliver ha assumit ara funcions de vicepresident econòmic, és a dir, però tot l'apartat dels professionals de l'economia tampoc transmet massa estabilitat, perquè veig que hi ha canvis constants que suposo que també obeeixen a la tensió que es viu en una àrea en què necessita, com sigui, fer calés, i cada cop és més difícil. I tornar crèdit, òbviament.
I la sensació aquesta, com vas dient tu, que anem salvant pilotades endavant, la perseguim, la tornem a caçar, i nova pilotada, i ja veurem com la tornarem a tenir. Moltes vegades el mercat futbolístic és potser el baròmetre que és més fàcil de percebre pels aficionats i pels socis que segueixen de prop l'actualitat del club. I ens deia ara el Sol de Vila que aquest contratemps no afectarà aquest estiu, que va començar amb el fitxatge d'Anthony Gordon abans del Mundial, que també, de manera llampec, des que va ser públic fins que es va tancar, el de Karim Adeyemi ha sigut el segon reforç per la davantera de Hansi Flick, que amb la sortida de Lewandowski semblava que la prioritat era un nou. I l'altre dia ens explicava el Santi Ovalle el dilluns que si no surt l'operació Julián pel preu que el Barça considera que ha de sortir, fins i tot es plantegen que si cal no es fitxarà un jugador en aquesta posició, que els que són nivell Barça són a un preu que el club no vol i pel que entenem no pot pagar, i que els que podrien ser assequibles no entenen, que no en veuen cap dels que estan a un preu que el Barça està disposat a desembutxacar, que sigui per jugar a un nivell com el que exigeix el club, i més ara que estan dues temporades que a nivell esportiu s'ha pogut guanyar el dret a ser candidat a tot. Ramon, tu com veus aquest mercat? Et preocupa que després d'aquesta fogonada inicial ara sembla que estigui la cosa més tranquil·la, o creus que dins de la filosofia esportiva que té el Barça hi ha de ser una mica això? Que si no és la peça que necessites específica pel que juga aquest equip, hi ha un preu que s'adigui amb el que hauria de jugar el Barça al mercat, és millor anar tirant amb el teu relat i amb la teva filosofia?
Jo crec que no és, tothom té clar que el Barça necessita un nou, algú que faci els gols de Lewandowski, o algú que faci les funcions de Lewandowski, o que s'hi sembli. Confiar que entre tots faran els gols que deixarà de fer Lewandowski, no sé si és un punt arriscat, perquè crec que el Barça va fer relativament bé intentant fitxar a Gordon al començament del Mundial, perquè ara no sé quin preu és el que tindria, ja veiem com està el mercat, i aquí no en ficarem els tècnics. Crec que és un futbolista que, si el Flick ja ha dit que li agradava, doncs a mi em sembla bé, és igual que la Adeyemi, que és un futbolista, doncs, que té el reconeixement de l'entrenador. Ara bé, continuo pensant la necessitat d'un nou, i que també entenc que no es pot pagar qualsevol quantitat. És a dir, el Barça, amb la situació que està econòmica, no pot assumir determinats fitxatges que passin, doncs, jo què sé, com els que està fent el Madrid. Em sembla que l'opció de Julián Álvarez estava ben tirada. Veurem com acaba. Suposo que el Barça deu confiar encara que el pot fitxar, però sí que em sembla bé que si no pot ser Julián Álvarez, doncs s'hauria de mirar qui és aquest, pot ser aquest nou, i si no es troba en el mercat, perquè ningú, no hi ha nous, diguem, contrastats, i abans d'algunes aventures milionàries és millor, doncs, a veure si entre Gordon, Adeyemi, Lamin i tots plegats fan els gols que no fa Lewandowski, no? En qualsevol cas, una situació una mica delicada. També s'ha oblidat, pel que entenc, de que no hi hagi cap centrecampista, i el que més em sorprèn, d'alguna manera, que no hi hagi un segon central, vull dir, el que més em sorprèn, d'alguna manera, també és que tampoc hi hagin sortides. És a dir, el Barça, d'alguna manera, en aquesta situació en la que està, també ha de prendre o ha de mirar o ha de fer els possibles per traspassar, per ingressar, és a dir, la via del traspàs ha de ser una alternativa. I aquí, doncs, m'imagino que doncs, Deco i la gent que té la possibilitat de fer-ho és on ha d'intentar ingressar calés per poder financiar fitxatges que són cars, però que si tu tens líquid perquè has traspassat algú, doncs em sembla bé, però és que ni Ter Stegen encara no se n'ha anat, ni sabem com acabarà passant. Hi ha situacions que també s'han enquistat, com la de De Jong, que crec que és un jugador per tot el que ha passat, doncs, que està en una situació fumuda, igual que la d'Araujo. Aleshores, clar, per allò que diuen, per entrar, deixin sortir, però de sortir no veig que de moment se'n surti ningú. Per tant, mentre no es facin calés ni surti ningú, serà difícil que es pugui complir les expectatives de fitxatge.
En canvi, el Madrid ho està fent al revés, que ja també va una mica amb les filosofies dels dos clubs, no? Han anat entrant noms, han anat pagant milionades, i encara els que volen entrar, perquè ja Diomandé, que es dona bastant per fet que acabarà el Madrid, i l'objectiu de Rodri, que fa temps que sona. A mi això de Rodri, Ramon, em recorda quan el 2010 el Madrid anava fitxant Kaká, ja tenia Cristianos, Benzema, Di Marías, però el moment que fitxen Xavi Alonso jo vaig tenir la sensació de dir ara aquests tios estaran vertebrats. Comparteixes aquesta sensació si el Madrid acaba fitxant a Rodri?
Sí, perquè el Madrid necessita un jugador, és a dir, un jugador referent al mig del camp, i no crec que Bernardo Silva pugui aguantar tota la temporada aquest paper, i Rodri seria, d'alguna manera, un jugador vertebrador, com tu dius. Imagino que també no li fa cap gràcia amb el Florentino Pérez, entre altres coses, perquè això és admetre una errada estructural des de fa molt de temps. I, a més, doncs, és reconèixer que una figura del mig centre, que és molt propera a el que ha estat l'estil de joc del Barça, del centrecampista, és evident que Modric i Kroos feien aquesta funció, però és tornar, o sigui, corregir-te de les errades que has anat fent. El que sí em sembla és que el Madrid està posant tots els calés que té i els que no. Recordem que hi ha pendent una assemblea en què s'ha de decidir quin és el tant percent de venda del club, perquè això per mi és molt important per entendre tot el que està passant també. La privatització del Madrid s'ha de veure si serà del 5, si serà del 10, si va més endavant o no, però la qüestió és que Florentino no es pot permetre un tercer any en blanc i ha de fer tots els possibles per posar una plantilla molt bona, molt valuosa, almenys a nivell nominal. Després veurem si a nivell de joc el Mourinho serà capaç de fer-la funcionar. Però és evident que és un club que més aviat espanyol sembla anglès, no? Pel tipus de fitxatges que vol fer, per la fam que té, per la gana que té i per voler, doncs, d'alguna manera, guanyar la Lliga des del despatx, ja, vull dir, des de l'àlbum de cromos, més que no pas des del joc. Després veurem què passa, però sí que crec que intentar doncs, fitxar, per exemple, un extrem, com Diomandé, que em sembla bé, en el sentit de que el futbol també serà d'extrems. Parlem de l'Icé, parlem de la Minyamal, crec que el futbol, al marge de la pressió i de l'associació que fa la selecció espanyola va guanyar amb un mundial, amb un joc molt, molt particular, que no va en la línia del pressing i que no va en la línia del futbol més físic, sinó del toc i de l'associació, i cap aquí, doncs, el Madrid s'està corregint dels errors passats, això ja els hi costa molts calés, i al mateix temps està intentant invertir en futur, ja no esperant com feia amb el Vinícius o com va fer amb el Rodrigo, jugadors fitxats que van créixer al Madrid, sinó ja directament pagant 120 milions o 130 milions els que facin per jugadors de 19 anys.
Tu en el cas de Diomandé veus vas comunicant amb el cas Vinícius, que li falta un any de contracte, que no han arribat a acord per renovar ni han estat a prop, però ara tampoc vol sortir. Però, és a dir, si ens posem maliciosos des de fora, portes un tio que és classe mundial, òbviament, a la seva posició, i que a més el porten els seus agents, que són els que te l'han de convèncer que igual li convé sortir aquest estiu.
Sí, sí, clar, jo crec que sí. És que el cas Vinícius i Mbappé no està resolt encara. No sé quina idea té el Mourinho. Mourinho encara no ha obert la boca, no sabem exactament quins plans té. Però és evident que l'any passat el Madrid tenia un problema de que Vinícius i Mbappé no lligaven massa bé. Veurem ara què passa. Veurem també com es recupera Rodrigo. De vegades ens oblidem que el Madrid té un jugador com Rodrigo i no sé com ho acabaran fent, però les opcions de renovació que s'endevinen a Vinícius es compliquen, perquè potser se'l pot instar a veure si hi ha una sortida amb algun club anglès que pagui la quantitat que pagui, i així tens una coartada per dir que, bueno, ja tens el recanvi, no? Jo de Vinícius no estaria massa tranquil. Sabem que és el jugador que fins ara ha estat molt protegit pel president I això també suposo que és un aval, no? Però és possible que Florentino, de la mateixa manera que es va corregint a l'hora de fitxar un nou lateral dret, un nou lateral esquerre, un nou central, un nou mig centre, que són coses que havia deixat de fer o que les havia fet malament la temporada passada, també es corregeixin el cas de Vinícius i Vinícius estigui més a prop d'anar-se'n que no pas de quedar-se'n.
Doncs, Ramon, veurem com evoluciona l'estiu. Ens agrada poder seguir comptant amb tu. Una abraçada forta i descansa el que et deixem.
Igualment, gràcies a vosaltres per comptar-hi.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.